Les 3 en punt, actualitzem la informació. El govern d'Ucraïna acusa Vladimir Putin de visitar Mariupol de nit per amagar la gran destrucció de la ciutat. El president rus ha visitat avui per primera vegada el Donbass, fins ara la gran conquesta de l'exèrcit rus des de l'inici de la guerra ja fa més d'un any. Una visita que s'interpreta com la resposta de Putin a l'ordre de detenció per crims de guerra que divendres a la tarda va anunciar l'acord penal internacional. La sequera ha obligat a avançar al final de la temporada d'esquí a algunes estacions del Pirineu. La poca neu i la calor d'aquest hivern està provocant incertesa al sector, que alerta que si no arriben nevades ben aviat no podran aguantar fins a Setmana Santa. És el cas del Port del Comte, on han hagut de tancar bona part de les pistes. N'ha parlat a RAC1 el director de l'estació, Albert Estadella.
De moment no donem com acabada la temporada, però vaja, quasi la cosa com està, no veiem cap canvi proper i segurament haurà de ser així. Nosaltres estem a l'espera, a veure si ens feia algun canvi. En veritat, la pujada de temperatures amb els vents forts ens ho va deixar tot bastant justet i segurament haurem de donar per finalitzada la temporada.
I en el cas de l'esquí nòrdic, les estacions donen la temporada per acabada i mantenen només alguns serveis turístics o les activitats amb raquetes. I demà arriben a les farmàcies 30.000 lots de medicament per deixar de fumar que finança en part el sistema públic. És un fàrmac anomenat Todacitan que ha generat expectació els últims dies i que s'havia esgotat a les prestatgeries. Tot i la reposició, la venda no s'acabarà de consolidar fins d'aquí 15 dies. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el president de la Federació d'Associacions de Farmacèutics, Antoni Torres.
El laboratori ha servit unes quantes unitats que tenim a l'UMI, alguna farmàcia tenim una, dos, tres, però no més d'això. Per una altra banda, la demanda. Resulta que, clar, no sabem quina és la demanda real. I la tercera, que el laboratori ha servit els lots que tenia, però fins aquí 10-15 dies diu que no tornarà a servir més lots. Mm-hmm. Aleshores, si la demanda és molt gran i s'esgoten aquests, resultarà que ens trobarem que no en tindrem.
Torres atribueix els problemes amb l'estoc a un error informàtic i no pas a una manca d'oferta per part dels laboratoris. I Barça i Real Madrid es juguen mitja lliga aquesta nit al Camp Nou.
Sense el president blanc Florentino Pérez a la llotja, conseqüència del refredament de les relacions entre tots dos clubs arran del cas Negreira. Una victòria culer deixaria el Madrid a 12 punts de liderat blaugrana a la Lliga amb 12 jornades per disputar.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà arriba oficialment la primavera. Com serà el primer dia?
Doncs molt tranquil, serà un dilluns amb sol, amb quatre núvols baixos despistats encara, residuals, a la cara nord del Pirineu, a les comarques interiors de Girona i Barcelona, amb boires, puntualment de bon matí, allà on ha estat plovent el cap de setmana, i és que encara queda corda, tenim aquests ruixats, aquest xàfec ja, amb un comportament típicament primaveral, a les comarques interiors de Girona, a les del nord de Barcelona, Pirineu, al voltant sobretot de la Catalunya central, Guilleries, Montseny, Collsacabra, s'han d'anar mantenint i repetint localment amb una mica d'intensitat fins al vespre, fins a mitja tarda vespre, difícilment arribaran a la resta, poden fregar la costa entre l'Alt Maresme i la Selva Marítima, però no ha de ploure a Barcelona. Pel que fa al clàssic, aquest Barça-Madrid que tenim aquesta nit, no plourà a la capital catalana i la temperatura voltarà als 12 graus.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
I els superesports des de les 4, amb el Barça juga a RAC1 avui des de 2 hores abans del xiulet inicial. El Barça juga a RAC1 comença a les 7, el Barça-Madrid a les 9.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el reconcentrat. Bona tarda.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa. Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolàs al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
És diumenge 19 de març i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC més 1. RAC més 1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Avui, com cada diumenge, ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora, recordarem com es va produir la tragèdia del càmping de Biesques, a Osca. Parlarem del cafè, aprendrem a controlar l'ansietat i, per acabar, sabrem la història que amaga una cançó, avui una balada mítica de la banda alemanya Scorpions. Comencem.
Reconcentrat de podcast.
El 7 d'agost de l'any 1996, una riuada va arrasar el càmping Les Nieves, a Biesques, on moltes famílies estaven passant les seves vacances. Una onada d'aigua, troncs i roques enormes ho van destruir tot. El balanç va ser de 87 morts i 180 ferits. En aquest capítol del podcast Oxigen, la cap de meteorologia, Mònica Usar, parla amb dos supervivents, amb periodistes que es van desplaçar fins a la zona del desastre i amb experts que aclariran què hi feia un càmping en aquesta zona tan i tan vulnerable.
Estàvem de vacances, tres famílies de Lleida, i les tres anàvem a Rolot. Va començar a ploure després de dinar i, bueno, vam posar tots, cada un, a la nostra caravana. I, de cop i volta, vam notar que la caravana es bellugava i la llança de la caravana es va clavar al terra del davant. Ens va agafar molta por, van mirar per la porta per sortir i llavors no van poder perquè van veure que baixava molta aigua, molta aigua.
Era mitja tarda quan el càmping Les Nieves, a Biesques, al Pirineu d'Osca, es va posar a ploure amb força. A mesura que avançaven les hores, la pluja s'intensificava. Però no era una tempesta típica d'estiu.
Pues mira, yo la verdad es que ese día, como siempre, estaba mirando al cielo.
Eduardo Lolumo, geógrafo.
Porque ese era el hobby, ahora es la profesión. Y yo recuerdo que desde mi casa en Zaragoza, ese día ya había habido tormenta. Las tormentas es una constante en esta comunidad autónoma, no solo en zonas de montaña, sino también en el Valle del Ebro, y ese día ya había habido tormentas. El cielo estaba especialmente negruzco, un negro distinto. Ahí se conjugaron varias cosas, estábamos en plena época estival, y no es normal que pase un frente frío. Bueno, para que pase aquí un frente frío por esta zona y más por el Valle del Ebro, es todo un acontecimiento, pero en verano todavía más. Pues por lo visto ese frente frío en superficie, más las circunstancias en altura, que es la que siempre generan las tormentas tan importantes, pues dieron lugar a un episodio extremo de extraordinaria precipitación, pero también con unos condicionantes geomorfológicos, por decirlo de alguna forma, de lo que es la orografía en ese pequeño barranco del Pirineo, que ocasionaron lo que todos sabemos, más acciones antrópicas no siempre deseadas.
Les persones que estaven al càmping s'intentaven refugiar dins dels cotxes, a la cafeteria, als lavabos, a les autocaravanes. La Maria Carme Castany Balcells va ser una de les persones que va sobreviure. Ella i la seva família es van veure forçats a quedar-se dins de la roulot. L'aigua acumulada no els deixava sortir.
Vam obrir les finestres, vam veure que baixava gent. Ai, mare. I vam obrir la finestra de les lliteres i vam veure una senyora. El meu marit va agafar aquesta senyora per la finestra, que no sé com va poder entrar per la finestra, que és el que diem sempre, és l'instint de supervivència. Després també el meu marit va agafar un ullet, que no hem sapigut res més d'aquesta senyora i d'aquest noi. Clar, han passat 25 anys. Els fills els tenia agafats, el nen tenia llavors 3 anys i la nena 11. I clar, estaven agafadets amb mi, esfereïts, estàvem molt esfereïts perquè veiem que l'aigua no parava de baixar. Llavors van vindre l'altra parella que anaven amb la caravana, que amb ells sí que se'ls van portar l'aigua a la caravana, van poder pujar al cotxe i del cotxe van poder vindre la nostra roulot.
La família de la Maria Carme va tenir sort. Quan van instal·lar l'autocaravana van decidir posar-la lluny del barranc. Quedava a prop de la carretera i volien evitar riscos pels nens. Aquesta decisió els va salvar la vida. Fora de la roulot, l'aigua arrossegava troncs, roques, cotxes y también personas que intentaban agafarse a un fos.
Volvimos sobre las 5 o 6 de la tarde porque estaba nublándose.
Sergio Murillo, superviviente.
Cuando llegamos llovía, ¿no? Algo, tampoco mucho, ¿eh? Yo he conocido tormentas mucho más fuertes, pero cayó bastante fuerte y empezó a caer una lámina de agua por la lámina. Nosotros estábamos en la parte alta del camping. Y como estábamos en tienda de campaña, pues no resisten al agua, a la avenida del agua. Así que decidimos marcharnos, pero ya vino una ola terrible de la parte alta de la montaña y nos arrastró. No tuvimos opción ni de refugiarnos en el coche. Nos llevó a todos por yo me separé de mi familia, perdí. Yo también fui arrastrado desde la parte alta del camping hasta la parte baja, donde me quedé enganchado en unas ramas, unos árboles caídos, y hasta ahí poco más, porque acabé en la parte baja desnudo, magullado, herido, desorientado, con hipotermia, una cosa terrible.
Una onada es va endur per davant el Sergio, els seus pares i els seus dos germans. De tots 5, només va sobreviure ell.
Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.
La notícia va córrer ràpid i els periodistes es van activar de seguida.
Estava a la platja, aquell dia tenia festa.
Mercè Gili, fotoperiodista de La Vanguardia.
I havia anat a portar també el meu fill amb 10 anyets que volia anar a pescar a casa dels meus pares. I em va trucar el meu cap de fotografia i em va dir, Mercè, a Biescas hi ha hagut una inundació, ha enganxat gent al càmping, jo crec que això serà molt, molt greu. Has de tirar, però ja, no tardis 10 minuts si no et cal. I bueno, pues, vaig marxar, me'n vaig anar corrents cap a casa a buscar les càmeres, vaig anar amb una jaqueteta i amb el cotxe ja de nit, perquè això pues, deurien ser les 8 de la nit, i el viatge. El viatge, sempre que penso en Biescas, penso en aquell viatge que vaig fer sola, pendent de la ràdio, el que sentia, ja començaven a dir que hi havia morts, i a mesura anava fent quilòmetres, anava ploient.
La Mercè va fer el camí sola i tremolava només de pensar què es trobarien a arribar.
Anava realment molt espantada per la feina, per poder treballar i perquè no me podia imaginar què és el que em trobaria, perquè normalment surts a treballar o marxes amb un redactor o quedes amb algú. I és clar, jo tremolava tornant-ho a recordar. I arribar al poble, a Biescas, i tot fosc, res, només algunes llums de cotxes, però se n'havia anat la llum i no veia absolutament res. I de repent el que vaig veure, que vaig pensar, m'aturo aquí, un cotxe de ràdio, televisió aragonesa, no? I vaig parar allí, i realment allò, el que era l'antiga escola, crec recordar, de Biescas, però que ja era una mena de mortuori que estaven ja deixant allí, portant cadàvers que jo sentia per la ràdio i tal. I bueno, el primer dia, que ja de fotos ja no em vaig poder fer a les 12 de la nit, problemes per tot, però m'impressionava.
Mentrestant, els equips de rescat intentaven avançar entre la gran quantitat de fang i material que s'havia acumulat. L'objectiu, recuperar cossos i ajudar els supervivents.
Amb els tres matrimonis vam sortir de la Rulot, ens van ajudar els agents d'allí de Biescas, ens van poder agafar amb una corda per travessar la barrancada, perquè és per on baixa i tot, pues que si arbres, que si pedres, que si baixa i tot, i vam poder travessar la barrancada aquesta fins a l'altre costat. Amb els nens agafats, i com vam poder vam travessar, i d'allí ja ens van agafar uns camions i ens van portar al poble de Biescas. I ens van vindre a buscar les famílies i ja vam anar cap a casa.
La nit va ser llarga i l'endemà, quan va sortir el sol...
Oh, terrible, terrible. Mirades, la visió general és un paisatge destrossat en el qual no dones abast. Però clar, com a reportera que vas entrant i vas caminant una mica, de repent trobat una bicicleta d'un nenet petit, o trobat un sonajero, trobar-te qualsevol, un ser de qualsevol persona que penses que li haurà passat, s'haurà salvat, s'haurà mort. Era terrible. L'escola es va quedar petita de Biescas i van habilitar la pista de gel de Jaca, perquè nosaltres teníem una miqueta ja a Biescas, no s'hi podia estar, teníem una mica la base operativa a Jaca, i bueno, aquell palau de gel, la imatge és impressiona, o sigui, és la pell de gallina.
Hi va haver una imatge que va posar cara a la tragèdia.
La foto és la del Pablo Tin, o sigui, el primer dia, clar, aquí hi ha el fotògraf, que és el de l'agència EFE, que és la portada del periòdico, la portada de La Vanguardia, la portada del País, que és aquell voluntari o bomber, no sé qui era, que surt amb una criatura als braços, no? I aquesta és la imatge que jo crec que jo i tothom tenim gravada.
El gruix dels mitjans de comunicació cada dia anava més. Tothom volia captar com havia quedat el paisatge després de la batalla.
Allò ja et descol·locava per les dimensions.
Anna Saez, periodista del diari Segre.
No t'imaginaves que allò podia tenir una extensió tan bèstia. I clar, allà hi havia doncs, l'edifici pròpiament del càmping, que s'havia mantingut intacte, però que semblava minúscul en comparació, diguéssim, amb aquella extensió arrasada. I ja, doncs, molt aviat t'esgarrifes. Vull dir, no, tothom que érem allà, bàsicament mitjans de comunicació, érem tots en silenci, no? Perquè era impossible no pensar en la gent. Veies una bicicleta que havia anat a parar doncs, al darrere d'una roca, trobaves molts objectes personals que de vegades doncs, no veus morts, però les absències són encara més visibles, no?, amb aquest tipus de troballes. I jo recordo, sobretot, una de les coses que més em va esgarrifar és que hi havia un llibre molt enfangat i obert, que era Mañana en la batalla piensa en mi, de Javier Marías. Jo l'havia llegit l'estiu abans i, per tant, recordava bé que el llibre comença precisament amb que es desperta una parella i ella està morta. I és aquella mort sobtada amb la que ningú pensa. I fins i tot la primera frase precisament és «Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos». No? I pensar que hi havia algú que estava llegint aquest llibre i que ell mateix doncs, va veure, va presenciar, o fins i tot potser va morir, qui sap, amb aquesta mort absurda, estranya, era molt, molt impactant.
Oxigen.
Després del desastre van arribar les preguntes. Què feia un càmping tan gran, tan idíl·lic, en un lloc tan vulnerable? Estava mal situat o realment va caure moltíssima aigua?
Han podido ver que bueno, pues la precipitación que fue importante no se pudo medir del todo.
Eduardo Lolumo.
Que el único pluviómetro que había en la zona estaba en Aso de Sobremonte y se desbordó. Lleno del todo, y se le suponía que ya había caído todavía más lluvia, habían caído 170 litros por metro cuadrado. En un espacio de tiempo considerable, que tampoco una tormenta dura tanto, bueno, pues desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30, por ejemplo. Aunque siguió lloviendo, ¿eh? Luego más tarde, pero con más pausa. Por eso que ya no es la típica tormenta de verano. Pero es que 145 litros de esos se ha podido extrapolar que más o menos cayeron en 45 minutos, que es importante, pero vamos, no es una única vez que ocurre eso en el Pirineo ni en otros puntos del país, pero realmente fueron más, bastante más. ¿Cómo se sabe que fue bastante más? Pues por el arrastre de los depósitos que se vieron luego en los estudios posteriores geomorfológicos, en lo que es la denudación de laderas, arrasamiento de otras zonas boscosas, de huertas, de pueblos.
Tot i que el pluviòmetre va recollir 170 litres per metre quadrat, els estudis fets de l'arrossegament de sediments indiquen que la pluja va ser més abundant. Què comporta que aquesta aigua caigui en un barranc, al capdamunt d'un torrent? Ho explica Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc i membre del grup de recerca RiscNatUB.
Un torrent de muntanya és una petita conca fluvial, hidrològica. Es caracteritza perquè aquesta zona de recepció d'aigües pluvials, quan plou aquesta conca, té molt pendent. I al tenir molt pendent, doncs, la velocitat de l'aigua que cau en els vessants i que de seguida doncs, es concentra en els canals, en els petits canals que conflueixen amb el principal, que és el torrent que desemboca en la vall principal, doncs l'aigua baixa molt de pressa. Aleshores tenim aigua que es concentra molt ràpidament a partir d'una pluja, capacitat de velocitat molt elevada pel gran pendent dels vessants, i després capacitat també d'erosionar el terreny, perquè en aquestes conques, petites conques torrencials de muntanya del Pirineu, estan plenes de sediments glacials. Això què vol dir? Vol dir terres, blocs, grava, còdols, que són fàcils d'erosionar.
Però no tan sols la quantitat d'aigua caiguda va provocar l'onada. Hi va haver un altre factor que va influir en el desenllaç.
Als anys 20 i als anys 40, els serveis forestals espanyols van construir unes preses transversals a l'eix del torrent que en diuen preses de retenció de sediments. El que fan són unes barreres que tenen una alçada de fins a 10-11 metres, una amplada d'uns 40 metres, que fetes amb mamposteria o fetes amb pedres i morter. I la funció és que quan el torrent baixa amb terres i pedres, aquestes terres i pedres es quedin aturades a cada represa d'aquestes. I en tota la conca del barranc d'Aràs hi havia 44 preses de retenció de sediments. Quasi bé totes es van rebentar i el sediment que retenien aquestes preses es va alliberar. És a dir, que no només vam tenir aigua en la avinguda torrencial que baixava a gran velocitat, sinó que era aigua carregada de terra i carregada de blocs. Alguns eren d'ordre mètric, eh? Aquests blocs eren com grans neveres o grans màquines de rentar que rebotaven i baixaven amb l'aigua fins a baix.
Les preses van retenir aigua, grans blocs de pedra, arbres, fins que no van suportar més la pressió i van rebentar. Això és el que va provocar la gran onada.
Todos los estudios indican que no es el sitio más adecuado para hacer un camping.
Eduardo Lolumo.
Pero lo que pasa es que aquí, en esa canalización hecha en base de gradas, aún se ve, desde luego que se ve eso, también se destrozó en su parte alta, que es la parte final del barranco, que es el barranco de Aras, propiamente dicho. Bueno, pues, por lo visto, esas gradas de esa acción antrópica pudieron hacer, y se tiene conocimiento indirecto de esto, de presa, de una propia presa, en la que una o dos veces se embalsó toda el agua caída en el barranco, y ahí hicieron como una especie de presa. Entonces, porque la gente, los testigos vieron que, a pesar de lo que estaba cayendo, por las gradas de ya encauzadas del cauce propiamente dicho, no pasaba agua, hasta que al final pasó. Entonces eso implicó, por lo visto, que por lo menos en una o dos veces se embalsó en la entrada de esas gradas todo, no pudo resistir la fuerza, y claro, la ola que se generó tras la rotura de esos diques que se habían taponados por la avenida provocada por la tormenta, pues por lo menos generaron, según visto los materiales depositados en los márgenes, unos 10 metros de altura del agua, pero en una superficie de unos 25 metros de largo o más. Entonces, eso implicó una cantidad de agua. No solo se explica por la cantidad de agua caída, semejante volumen que al final alcanzó el camping y todo el cono de deyección, porque prácticamente ahí desapareció absolutamente todo.
Era prudent, doncs, posar un càmping just a la part baixa del torrent, el que es coneix com a conde d'ejecció?
És la gran pregunta que els advocats, quan això es va portar a judici, doncs van posar damunt de la taula en el tribunal, i és la resposta en aquesta pregunta la que va servir el jutge per prendre, 10 anys més tard, a prendre la decisió per imputar a les administracions, al Ministeri de Medi Ambiente i a la Diputació General d'Aragó. El càmping allà, és evident que en aquest escenari un càmping en un conde d'ejecció d'un torrent de muntanya és una bestiesa. No hi pot ser de cap de les maneres, perquè la probabilitat que estigui exposat a una torrentada és alta, realment, una temeritat posar qualsevol instal·lació permanent vulnerable amb un conde d'ejecció. Hi havia coneixement, però no es va utilitzar aquest coneixement. I al final la situació és la que va ser, malauradament.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
És la beguda més consumida al món i per a moltes persones el motor imprescindible de cada dia. És obvi que hi ha teories de tota mena a favor i en contra d'aquesta beguda estimulant, però amb tot continua estant ben present en la nostra dieta. Ens agrada. Ara bé, és bo prendre cafè? O, per exemple, és veritat que el te és millor? Quina dosi és l'adequada per no tenir efectes secundaris? Escolteu el que ens explica la metge nutricionista Magda Carles en conversa amb la redactora del Versió RAC1, Esther Muñoz, en aquest fragment de podcast Respostes que alimenten.
Magda, ja veig que vens preparada amb la teva tassa de cafè.
És que jo, si no em prenc un cafè, no tiro, No és una cosa que necessito.
És cafetera?
Sí, molt, molt. Segurament massa, fixa't tu. Sí.
Quants cafès pots prendre en un dia?
De 2 a 4.
Sí?
Sí, de 2 a 4. Més de 4, poques vegades, però de 2 a 4, sí.
Ara
sí,
faré una entrevista sobre el cafè. Amb quina regularitat els prens?
Jo cada dia. Cada
però
dia.
Cada dia, amb matí...
Hora d'esmorzar, mig matí, a l'hora de dinar, mitja tarda, sí.
I quin és el cafè que prens tu? Cafè sol?
El cafè... No, a vegades la cafetera italiana, que tornant a pesar de les capsuletes que estan de moda, he tornat a la cafetera convencional i combino amb càpsula i combino amb expert. Això una mica tot. Jo, des dels 13 anys, el cafè m'enganxa, no t'ho pots imaginar.
Home, podem deduir que si la doctora pren 4 cafès al dia, dolent no serà.
De moment encara estic aquí. I no em trobo malament, vull dir que... No, mira, és que per tranquil·litzar-te, et diré que si anem a mirar, i ara ho parlarem, la quantitat de cafès que es pot prendre cada dia, o que l'OMS recomana, o l'EFSA recomana, que són aquests tipus de diguéssim, d'entitats, que són autoritats en la nutrició, doncs fins 3-4 tasses doncs ho consideren que no passa res, en persones sanes. Per tant, estic dintre el que podríem dir... Per més.
La normalitat,
La normalitat,
no?
La meva normalitat, des de l'UEU que sí, no?
I si no el prens, què passa? Què succeeix?
Si no el prenc, en el meu cas, si no em prenc cap, em trobo com de caiguda, és veritat. Si em prenc menys, no passa res, depèn del dia que tingui, del que hagi dormit, però ho noto, ho noto. Uh-huh. S'ha de dir perquè el cafè, també parlarem, crea una certa dependència.
Clar, no? Una sí, dependència.
Sí. Sí, sí, és així, jo ho noto, jo sóc un exemple perfecte d'això. El dia que no prenc cafè, doncs és com si anés a ritme lent, saps?
Anem a l'origen, Magda. Explica'ns, defineix-nos què és ben bé el cafè i des de quan el pren la humanitat.
Doncs des de fa molt temps, això està clar, i el cafè, doncs mira, és una beguda que es barreja aigua amb unes llavors torrades i que estan en plan pols, perquè, bueno, i és una planta, vull dir que és, a pesar que s'ha demonitzat molt, el cafè és un vegetal, és el suc d'un vegetal, és una infusió d'un vegetal. A vegades el cafè es tracta com si fos, no sé, però, a fi o cap, és de la cofe, una planta que es fa en països tropicals o subtropicals i que fa segles que estem prenent. No va ser fàcil que s'introduís a Europa el cafè, però ara som uns consumidors totals. Després de l'aigua és la beguda que més es consumeix, És curiós,
Per què dius que es diu que no va ser fàcil la producció?
Perquè al segle XVI i XVII el cafè, doncs, es deia que, i fins i tot les autoritats, l'Iglesia deia que es posava nerviosos, que no era bo per la salut mental ni espiritual. Bueno, tot lo nou sempre genera molta controvèrsia, no? Però finalment ens vam enganxar al cafè. Finalment ens vam enganxar, saps? Perquè estimula, siguem sincers.
Ens deies que és una beguda que alimenta. Quin és el seu efecte, en realitat?
A veure, jo, si som sincers, el cafè alimenta poc. És a dir, porta algun mineral, porta algun antioxidant, és veritat, porta una mica de vitamina B6, però són quantitats petites. Jo crec que l'efecte principal del cafè és el degut a la cafeïna i és que ens estimula. És que ens estimula, o sigui, ens estimula el sistema nerviós, fa que estem més concentrats, fa que estem més desperts, fa que tinguem més reacció als canvis. Té una sèrie, amb dosis moderades, que ara parlem del tema dosi, doncs té uns efectes fins i tot positius. Deies al principi que hi ha estudis de tot tipus, amb pros i contres, i durant molts anys el cafè jo crec que hi ha hagut més contres que pros, però ara amb els darrers estudis dels últims anys doncs s'ha vist que fins i tot amb dosis moderades el cafè doncs pot tenir efectes preventius de malalties neurodegeneratives, contra la depressió, contra la diabetis, vull dir que bueno, les coses van avançant i se van sabent coses, no? Però sempre amb dosis moderades.
I la part negativa, les coses no tan bones que s'han dit, clar, sobre el cafè, quines són?
Què passa? Doncs que, per exemple, en persones propenses a l'hipertensió o en persones que són hipertenses, doncs és obvi que el cafè puja la tensió arterial. Una pujada que no es mantindrà eternament, però te puja la tensió. En persones embarassades, una dosi alta de cafè tampoc seria massa convenient, perquè s'ha comprovat que les embarassades que prenen molt cafè acaben tinguent nens de baix pes. No convé. Les persones que tenen insomni o que tenen dificultats a dormir, òbviament, tampoc. Les persones que ja tenen una ansietat o una angoixa o que són nervioses de per si, si tu els hi poses molt cafè, és obvi que no els irà bé. Però és que també les persones que tenen un intestí irritat, o tenen gastritis o tenen un sistema digestiu delicat, els hi pot anar malament. També en funció de la dosi i quin tipus de cafè. Per tant, sí que té les seus, com tot, sí que té els efectes negatius, però tot dependrà de quina persona estem parlant i de quina dosi de cafè estem parlant. D'acord?
Centrem-nos, Magda, en la dosi, no? Quina seria la dosi adient? Tu ens parlaves al principi, ens explicaves el teu cas personal, aquests quatre cafès diaris.
De 2 a 4, 2 a 4 depèn del dia. Que penso que és la dosi de molta gent, també. A veure, primer, siguem curosos i sincers, el cafè no és necessari, El cafè no és un aliment necessari, però és un aliment que ens agrada, per això és que també és un bon motiu, no? És la segona beguda que es veu després de l'aigua, doncs home, és perquè ens agrada.
Estem en una societat molt cafetera, en una societat molt cafetera.
Jo penso que no hi ha cap casa que no hi hagi una cafetera. No hi ha cap carrer de Barcelona que n'hi hagi una cafeteria, un bar on puguis prendre un cafè.
Raó, sí,
o sigui que si ens anem mirant, i no només aquí, sinó a tota Europa, ja hi sortint igual. Vull dir que el cafè és una cosa que està superpresent a la nostra vida, no? Doncs serà per a algú. Quina és la dosi? Doncs mira, després d'estudis de dir que sí, que no, que tant, bueno, doncs, fins a 400 mil·lígrams de cafeïna al dia, val? Que això pot estar entre 3-4 cafès al dia, doncs és una dosi admissible. No la recomanable, però sí la que seria la màxima admissible, val? Què és l'ideal? Jo crec que és estar entre un o dos cafès al dia, si tenim que ser sincers, un o dos cafès al dia. Però clar, aquest un o dos cafès també dependrà de quin tipus de cafè,
clar.
Perquè si uso un ristretto d'aquell potent, que a més me'l faig, que em poso molt cafè, és una cosa, i si és un cafè més diluït és una altra, és que hi ha molts tipus de cafès, eh? Ja dic, no és el mateix un cafè de cafetera que un ristretto d'aquests de màquina.
Ni un expresso i un soluble.
Per exemple, un soluble tampoc és el mateix, també té menys concentració de cafeïna. Al final, els problemes del cafè, entre cometes, són deguts a la cafeïna, que és aquesta substància psicoestimulant, vull dir, és això el que ens pot portar a problemes, no? El cafè és això, la part problemàtica que té. La cafeïna, la part problemàtica i la part bona, saps? Però que depenent de la dosi, com sempre, allò que ens porta a uns certs efectes estimulants ens acabarà posant massa nerviosos, no ens deixarà dormir, ens pot fer fins i tot fer tremolors, ens irritarà l'estómac. És que, com sempre, Esther, en nutrició, la dosi és essencial. La quantitat i després com som. Perquè, clar, l'efecte del cafè no és el mateix a totes les persones. És a dir, que una mateixa quantitat de cafè no és el mateix amb una persona que amb l'altra. Per això, saps què és bo, Esther?
Què?
Coneixer-les bé. Jo penso que a certes edats ja sabem el cafè, quin efecte té en nosaltres, no? Si som de les persones, de vegades ho sentim, no? Jo és que no puc prendre un cafè després de dinar. Doncs no el prenguis, no, ja està. En canvi, hi ha gent que es pren un cafè a les 8 del vespre i dorm tan plàcidament. És que hi ha moltes diferències,
sí,
eh?
Sí, cadascú és un món, no?
Sí.
I escolta, Magda, la cafeïna només es troba al cafè? O
no,
hi ha altres
no.
llocs on la trobaríem?
De fet, el te té cafeïna igual. Això és una cosa que la gent que es diu no, jo no prenc cafè, però prenc te. Escolti, el te té teïna, que és exactament la mateixa molècula que la cafeïna. Després ja dependrà, és veritat, que els tes convencionals tenen menys quantitat de teïna, perquè és que hi ha menys quantitat de te, també. Però també dependrà del rato que deixis infusionar el te, de quina quantitat de te tingui la bosseta, quant rato estigui infusionant i el tipus de te. Però vull dir que el te també té cafeïna, eh? La xocolata, amb molta menys dosis, evidentment, quan més cacau tingui, doncs més cafeïna tindrà. Alguns medicaments, ara que estem refredats, aquests antigripals tenen cafeïna, això també s'ha de dir. Això, si mirem la composició, veuràs que tenen...
Apareix
cafeïna, i les begudes de cola. I, evidentment, les begudes energitzants. Que això que prenem...
Energissants? Estem... És sí. Energètic? És el mateix?
Exacte, sí. O sigui, aquestes begudes que tenen ales, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
Doncs aquestes tenen
que
cafeïna.
Et donen ales.
Que et donen ales. I és veritat que donen ales, igual que el cafè. Pues, escolta'm, perquè tenen cafè. Les ales són gràcies a la cafeïna, no? El cafè que el tenen, exactament. Mm-hmm. Per tant, no està només en el cafè, eh? No està només en el cafè. Tots sabem que quan tu prens una presa de xocolata negra al matí... també et dona un, no? Us ho he dit moltes vegades.
Una empenta.
No només per l'energia que té, sinó també per la cafeïna que té. També et dona una empenta. Per tant, no és només el cafè el que té cafeïna.
Sí que és veritat que la cafeïna té molt mala premsa, no? Realment és tan dolenta, Magda, com ens fan creure?
Jo repeteixo que depèn de la dosi i depèn de qui siguis. Mira, la cafeïna es metabolitza en el fetge, eh? Depèn del teu metabolisme com sigui, depèn de si prens altres medicaments. Per exemple, hi ha medicaments, a vegades hi ha moltes interaccions de medicaments amb l'alimentació. Doncs la cafeïna pot estar en més o menys nivell segons quins medicaments prenguis. Tota persona que pren medicaments de forma crònica, la gent gran li passa moltíssim, però no tan gran també, eh? Doncs ha de mirar quines interaccions té amb la cafeïna.
Clar.
Perquè segons que prenguis, pot ser que els nivells de cafeïna siguin superiors.
Però són més elevats.
De fet, et diré una cosa, el tema interaccions medicament-aliment és un gran tema, no? Que es parla poc. Qualsevol persona que prengui crònicament medicaments ha d'estar al tanto amb quines interaccions hi ha amb els aliments.
Uh-huh. Perquè, Magda, hi hauria, o no sé, una dosi inofensiva de cafè?
Sí, clar.
O sigui, jo, per exemple, soc de les persones que pren sempre el cafè amb llet.
Sí.
Aquí l'estic emmascarant, no? Estic barrejant. Aquest cafè, aquesta cafeïna, em farà menys efecte. Com funciona això?
A veure, un cafè amb llet... és exactament el que diu el títol de la pel·lícula, és cafè i llet. El cafè hi és igualment. El que passa és que al barrejar-se amb llet doncs té un gust diferent i s'absorbirà d'una forma més lenta. També serà més indigest, haig de dir, no?
Sí?
Sí. Però també serà menys irritant gàstric.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
El terme ansietat ha anat canviant amb el pas del temps. Ara hi fem referència quan estem nerviosos, impacients o fins i tot quan estem estressats. Però quan i com apareix l'ansietat que realment ens provoca un malestar? Quins símptomes ens han de preocupar? I el més important, hi ha algun mètode per aconseguir aturar-la? L'ansietat és el gran mal del nostre temps, és un laberint, però que té sortida. Aquesta és la conclusió a la que arriben el psicòleg Xavier Guix i el sotsdirector del Versió RAC1, Marc Serra, en aquest capítol de la nova temporada del podcast Tranquil·lament.
Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor.
Fins a preguntar-li pel carrer a Clara Chia, nòvia de Gerard Piqué, si sent ansietat davant de la pressió d'aquesta relació.
És una ansiedad, ¿cómo te encuentras? ¿Es cierto?
Que una ansiedad, cogió, bueno, ¿en serio?
Bueno,
una ansiedad.
Perdona, un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad. Es normal por la presión
coger una
de nosotros, de los medios.
Hem fet la volta precisament amb un dels correus que hem rebut al podcast. Aquest correu diu el següent. Em dic Júlia i tinc ansietat, i us ho dic així com si fos d'Alcohòlics Anònims, perquè he arribat a la conclusió que tinc ansietat de tenir ansietat. M'ha acompanyat tota la vida, no per res en concret, sinó per caràcter i per herència familiar. I és tan amiga meva que quan no la sento, noto com si em falta alguna cosa. Em molesta, però la necessito. I acaba dient, doctor Guix, és greu? Xavier Guix, benvingut.
Moltes gràcies, aquí estem.
És greu?
Depèn, clar. És que el tema, com deies, de l'ansietat ha anat passant per etapes, no? Mm. I el primer que hem de dir és... L'ansietat, al final, és un diagnòstic, i és un diagnòstic seriós. Per tant... Hem popularitzat la paraula
ansietat. L'hem analitzat, també.
Perquè l'hem convertit en qualsevol cosa ja tinc ansietat.
Arribo tard, tinc ansietat.
Tinc ansietat. Com estàs avui? Ansiós.
Sí.
Tinc ansietat.
He vist una cosa que m'ha provocat una ansietat, tremenda.
I, clar, i ansietat per
tot. O sigui, ansietat és com a sinònim de nervis.
Exacte.
En aquest punt,
nervis,
no?
un pic de sí, d'estar amb els nervis una mica estressats. Clar, la terminologia real seria estrès. Quan porto una temporada que estic molt nerviós, nerviosa, estic en estrès. Què vol dir? Hi ha una tensió, una alarma que està d'alguna manera començant a sonar i que m'està dient que compte que no estàs bé. Ja fa dies que no dorms del tot bé, tens el caràcter una mica més irritable, et comences a amoïnar massa per coses...
Aquests seran els símptomes?
Voltes. Són els primers símptomes...
Unes alertes, unes campanes.
Però són alertes. Què passa? Com que no són perilloses i són petites coses, pensem, això...
Dormir malament, menjar malament, més irritables...
Més irritables, problemes d'estrenyiment, problemes també amb les digestions, excessiva preocupació, començar a pensar si tinc alguna malaltia, si em passa alguna cosa en el cos. És a dir, petits símptomes que ens diuen hi ha una alarma, que vol dir estàs estressat. I què passa? Que aguantem. I aguantem, aguantem, aguantem fins que patem. I quan patem, és aleshores que es produeix un fenomen que és l'atac de pànic. Que no tothom arriba a l'atac de pànic. Molta gent es queda amb un estrès continuat. L'estrès continuat, quan porta més de 6 mesos a la vida d'una persona, li diem, vostè té ansietat. Mm-hmm. Per tant, quan diagnostiquem ansietat, vol dir que aquella persona ja porta molt de temps amb això.
Per tant, m'acabes de dir una cosa molt important, que crec que avui ens tocarà anar subratllant pistes, no? Intentarem fer-ho molt pràctic, però, és a dir, si fóssim capaços de, quan hi hagin aquestes primeres campanes...
Aquestes primeres.
De parar o de buscar ajuda,
exacte,
frenaríem, exacte, el que hem descrit com ansietat.
Efectivament.
Si és una de les claus de la història.
És la clau, perquè l'alarma ja està sonant, però no l'escoltem. Ens sembla que està molt fluixeta, que no n'hi ha. Per tant, ens anem com...
Autoenganyant, d'alguna manera,
autoenganyant,
no? O que sabem controlar l'estrès, no?
I justificant. És que ara no puc, és que tinc molta feina, és que, clar, ara...
És que és normal, fins i tot,
tinc exàmens, sí. És que ara... Tot queda justificat. Per què? Perquè ho anem tirant endavant. Però ho anem tirant endavant patint. I el símptoma del patiment, que és una sensació que es posa aquí al centre del pit. I això tothom, segur que ens,
sí,
està escoltant, ho coneixerà.
Sí, senyor. Sí, sí.
Tinc aquí una, com un nus aquí al centre.
Em passa alguna cosa.
El pit, aquí al pit, tinc sempre com un nus. Em desperto ja de bon matí, ja tinc com un nus. Aquí no se me'n van tot el
això
dia.
Això és ansietat.
Aquí ja estem amb símptomes. Per tant, ep, aquí ja comença a cuidar-te.
Hi ha una altra qüestió que m'ha fet pensar quan estàvem preparant aquest tema, que tu n'has dit el laberint de l'ansietat.
Sí.
Crea una imatge bastant gràfica,
sí,
de lo complicat que pot arribar a ser aquest tema.
Sí.
Per què has fet servir aquesta expressió?
Mira, perquè al final és sentir-te atrapat. És la ment atrapada. Tu estàs dintre un laberint del qual vols sortir, però no trobes la sortida. Però tu vols sortir. I com que no trobes la sortida
i vol sortir. És l'ansietat de l'ansietat que ens deia la Júlia quan començàvem.
L'ansietat és la sensació de que vull sortir però no puc, perquè no trobo la sortida, i m'estic posant cada cop més ansiós. I arriba un moment que ja no puc més, és a dir, el cap ja se'm dispara. És quan poden venir atacs de pànic, o, per exemple, aquesta noia quan s'explica la seva història, en la qual ja està atrapada de fa molt de temps. De tota manera, la història de la Júlia no seria ben bé una persona que està vivint un episodi d'ansietat. En el cas de la Júlia...
Diu que hi conviu, no? Ens
sí,
ha explicat.
Podria ser. Si el trastorn de l'ansietat es porta molt de temps en ella, llavors sí que parlem del que es diu trastorn generalitzat d'ansietat. Mm-hmm. Que vol dir, hi ha per tots, hi ha sempre, i per qualsevol cosa ja tens ansietat. Aleshores, aquí podria ser que ja estigui acostumada a això.
Quan la tenim al damunt, quan ja som dins del laberint, que anem fent voltes i voltes, com se'ns manifesta? O en quin balanç ens pot arribar a manifestar?
Aquí és on podem anar, de la ansietat només dels nervis.
De nervis continuats.
Nervis continuats a un atac de pànic.
Mm-hmm. Un atac de pànic que consistiria
Et sembla que et mores. És a dir, sembla que et mores.
En entrar en una situació que no controles.
Perquè és
no?
un col·lapse absolut, et col·lapsa tot. És a dir, sents una suor freda, de cop i volta tens calor, el cor se't dispara, tens marejos... És a dir, tens un quadre complet que et deixa amb la sensació de que estàs a punt de morir-te. I, per tant, la sensació que estàs a punt de morir-te, cosa que no passa mai, crea aquest pànic terrible... a tornar a tenir ansietat. Per això les persones que tenen ansietat diuen, uau, fixa't que ell ha definit l'ansietat que ja conviu amb mi, i jo li afegiria, d'això en diem la por. El dia que ja he tingut aquesta por tan grossa, ja tinc por que em torni a passar. I llavors ja visc pendent dels símptomes de la por. Per tant, estic monitoritzant tot el dia si estic bé o no estic bé. M'estic preguntant i estic mirant al centre del pit.
Si el cor està al seu lloc, si l'apèndix, el mal de cap, un ictus...
Avui em sembla que tinc una mica de mareig, em sembla que tinc una mica de mareig, encara... I tot el dia t'estàs fent un...
I això encara provoca més símptomes?
Evidentment.
L'ansietat de l'ansietat.
És l'ansietat
de l'ansietat. La por de la por.
Que és la por de la por. Que en lloc de dir l'ansietat de l'ansietat, li direm la por. Perquè és ja la por que em torni a passar allò que em va passar. I a més, si això hi afegim, Marc, que aquesta por em pot agafar en qualsevol lloc, enmig de la feina, enmig d'un transport, allà on hi ha molta gent també m'atabalo molt, perquè no només estic al laberint, sinó que a més estic envoltat de gent i em pot passar allà davant de tothom, i aleshores entra una fòbia social, entra un pànic absolut que et passi quan menys t'ho esperes.
I la clau de tota aquesta història, que ja sé que és molt difícil, que ja sé que la gent que ho ha passat i que ho ha patit ho sap, i la gent que ho està patint ho veurà molt difícil de fer, la clau de tota aquesta història, que ja l'ha dit el Xavier, és no passarà res.
No, és que no passa
no
res.
Et moriràs.
No et moriràs.
No passarà res. Ja sé que els que ho esteu patint ara, això ho veieu una frase buida, però és que és la realitat.
La veritat.
És que no passarà res.
Són símptomes molt desagradables, però en absolut perillosos. Si et mores serà d'un atac de cor, però no producte de l'ansietat, sinó producte que el cor el tens malament, o que alguna cosa no està funcionant bé dins del teu cos, i potser l'ansietat podria ser un agreujador, però mai és la causa... perquè no tenim casos d'explicació que diguis, mira, aquest s'ha mort d'ansietat. Tu has sentit algú que diguin, s'ha mort d'ansietat?
No.
Que no?
No.
Doncs ja està.
No, però és la por de si jo seré el primer.
Ara! Ara!
A veure si resultarà ara. Que tot això que estan explicant està molt bé, però jo seré el primer que mori per ansietat.
I això se li diu la hipocondria. I aleshores aquí és on tota aquesta por que jo tinc, com que veig que no ho puc resoldre, mentalment no ho puc resoldre, llavors començo a projectar-ho en el meu cos. Llavors la por es trasllada al cos. Ai, la cama no em va bé. Em sembla que em passa alguna cosa a la cama. No, haig d'anar al metge perquè jo tinc uns tremolors aquí a la cama, no són normals. I au, cap al metge perquè em fa mal la cama. I el metge et diu, són nervis.
Però realment fa mal la cama. No ens ho estem inventant.
No està trencada.
Però fa mal.
Bueno, tens una sensació.
Sensació de que fa mal.
De que fa una mica de... que no la sents normal, que et fa una mica de bellugueig, que potser no la pots recolzar bé, et fa una... Però no és un dolor físic.
Pot haver-hi molta gent que ens estigui escoltant i que vagi fent creuetes a tot el que estem dient. Hipocondríac, sí. Por a la por, sí. Ansietat, sí.
Tot.
Por a passar-ho malament en un lloc... Val, perfecte, sí,
tot,
molt bé.
Ho tinc tot.
Senyors del tranquil·lament, ho tinc tot. I ara què?
Ara, la gran pregunta.
Doncs primer s'ha de tractar, evidentment, per un professional, perquè el quadre és molt complex, com veus, és molt complex.
És a dir, una persona que pateixi ansietat i que ho estigui passant malament per això...
Necessita tractament psicològic.
I
farmacològic, eh?
Que una autogestió és difícil que li funcioni? És a dir, que dient-se...
No podrà.
Que dient-se bones paraules de tranquil... No?
No, perquè el que mana davant l'ansietat és el cos. Llavors, quan mana el cos, significa que encara que tu pensis no em passarà res, el cos t'està fent pum, 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 pum. I si el cos m'està fent pum, 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 jo puc pensar no em passarà res, que el cos em fa pum, 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 pum. I si el cos em fa pum, 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 on posaré l'atenció, Marc?
El cos.
Però ja està. Sí, sí. Aleshores, fixa't que tots els especialistes et diuen, si tens o has arribat a un quadre d'ansietat, el primer que hem de tractar és el teu cos. Que vol dir, l'hem de calmar. Hem d'aconseguir que el sistema nerviós, que normalment és el sistema nerviós autònom, que ha desplegat de l'amígdala, ha fotut una patada de cortisol extraordinària, i estàs en posició de lluita, i en canvi no has de lluitar per res. Però, en canvi, tens tots els efectes de la lluita.
Estàs com dopat, no?
Estàs dopadíssim. No, és que estàs dopadíssim. Estàs dopadíssim.
Estàs excitat sempre.
Però una excitació... Estàs sobre excitat.
Excitat, sí.
I, per tant, necessites, en aquest sentit, calmar el cos. I això necessita també el seu tempo. Aleshores, aquí és on entra normalment la farmacologia, cosa que molta gent no vol, perquè doncs, no vull pastilles, etc. I els que ens dediquem a aquest tema, la veritat és que hem d'acabar dient, escolta'm, en aquest moment és més important que el teu cos estigui tranquil. Ara, si tu tens un mètode, si tu, perquè has après a ser un mestre meditatiu, si tens l'habilitat de gestionar el teu cos de tal manera que el aconsegueixis tranquil·litzar a través de la respiració conscient, fantàstic, no necessites farmacologia. Però has de calmar el teu cos.
Com puc calmar el meu cos?
És un tema corporal. És una gestió que el cos se t'ha descontrolat. I la sensació que tens cada dia de que no pots controlar el teu cos et porta pel camí de l'amargura. I és el que genera la por. Perquè tinc por que el meu cos me la foti.
Però explica'm una manera de parar aquesta por. No, digue'm alguna cosa pràctica per parar aquesta por.
No, però aleshores aquí, un cop hem calmat el cos, que és el primer que hem de fer...
Sí. El puc calmar, per exemple, amb una rutina d'esport... Home, recomanable,
això sempre casos? És recomanable, sempre. Tot el que és moviment, tot el que és acció...
Sortir, caminar...
Exacte, tot això és evidentment que és raonable. El que passa que la persona es pensa, és que tinc por que m'agafi un atac de cor.
Yeah.
És que si surto a fer esport potser...
Aniré a nedar i m'ofegaré.
M'ofegaré. És a dir, li agafa la por. Llavors què fa? Es queda quieta, però quedant-se quieta és el pitjor que pot fer.
Per tant, és a dir, el que ens diria el nostre cap, que és queda't quiet, és just el contrari.
Al contrari, mou-te.
Mou-te
perquè movent-te començaràs a calmar-te. Quan dic mou-te no vull dir vés com una xalabrà.
No puja una muntanya.
Ni vagis a xalabrar, ni corris. Sinó, senzillament, vés calmant-te. Eh? I el caminar, com que no permet que tampoc estiguis en l'acció del pensament, et va tranquil·litzant. Un cop hem aconseguit que hi hagi una certa calma, i dic certa, no absoluta calma, una certa calma, aleshores ve el punt número 2. El punt número 2 és posa l'atenció en el que està passant. Doncs fixa't, ara ja no estic preocupat per què m'està passant el meu cos, si el cor em va no sé què, sinó estic mirant què està passant. Què està passant? Res. Em surt sang d'algun lloc? Se m'ha trencat alguna cosa? He caigut a terra marejat? No. Vale. I què estic fent? Estic aquí? Estic al carrer? Estic assegut en un banc? O potser puc seure en un banc i observar i mirar. Pues mira, passen cotxes, passen persones. Vaig a comptar persones. Quantes persones passen per davant meu? És a dir, faig que la meva atenció comenci a sortir del cap.
Si voleu saber-ne més sobre l'ansietat, trobareu el capítol sencer a RAC+1 dins del podcast Tranquil·lament.
Reconcentrat de podcast.
I ens aturem ara al Chelsea Hotel, el podcast de RAC+1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui, per saber quina relació hi ha entre el concepte Taló d'acer, encunyat per Winston Churchill, i la balada Wind of Change, de la banda alemanya Scorpions. Olga Suanyes, la directora d'aquest Chelsea Hotel.
Només amb les primeres notes xiulades ja és fàcil de reconèixer. Però per si algú encara no acaba de situar-se, continua així.
Down to Gonky Park.
Efectivament, és Wind of Change dels Scorpions, una de les balades més icòniques del hard rock de principis dels 90. Un tema que parla d'un vent que portava canvis a l'Europa de la darrera dècada del segle XX i que finalment trencaria la divisió política i ideològica que va regir el món durant més de 40 anys. Ens traslladem al març de 1946. Tot just fa mig any que s'ha acabat la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències en l'ordre internacional ja comencen a fer-se evidents. I és Winston Churchill el primer que ho verbalitza en un discurs pronunciat al Westminster College de Fulton, a Missouri.
From Stettin in the Baltic.
Des de Stettin al Bàltic fins a Trieste, a l'Adriàtic, ha caigut sobre el continent un teló d'acer. Amb aquestes paraules, Churchill il·lustrava la frontera imaginària que dividia Europa en dos blocs, la dels països occidentals, que seguien el sistema capitalista dels Estats Units, i la dels socialistes, alineats sota la influència de la Unió Soviètica. 15 anys després d'aquesta proclamació del polític britànic, s'aixecava el mur de Berlín, una construcció de més de 120 quilòmetres que separaria la ciutat i, de fet, les dues Alemanyes durant gairebé 30 anys. Es materialitzava així, de forma física, el concepte apuntat per Churchill amb aquell teló d'acer. Mentre la vida dels ciutadans d'aquella Alemanya dividida s'adaptava al nou escenari a cadascun dels dos costats de la frontera, a Hannover es formava Scorpions, una banda que amb el temps va acabar sent el grup de rock més popular i internacional de la República Federal Alemanya. Van començar versionant temes dels Beatles, els Stones i d'altres formacions de l'anomenada invasió britànica que va experimentar el món del rock a principis dels 60. Però amb la incorporació de Klaus Meine com a vocalista, els Scorpions van iniciar una nova etapa en què ja amb temes propis van aconseguir fer-se un nom en el panorama musical del país. El fet de cantar en anglès va ajudar-los a triomfar també fora de les fronteres alemanyes. A finals dels 70 ja eren una de les formacions de hard rock i heavy metal referents a escala internacional. I ja entrats als 80, cançons com Rock You Like a Hurricane o Still Loving You els va acabar de refermar en aquesta posició. Però de tota la seva producció discogràfica, el tema que, sens dubte, ha acabat convertint-se en la cançó amb més èxit dels Scorpions és Wind of Change. Klaus Meine la va escriure el setembre de 1989 arran d'un fet inesperat en un concert que van fer aquell estiu en un festival de rock a Moscou. No era la primera vegada que la banda tocava a l'URSS. Havien visitat Leningrad feia tot just un any. Però en aquesta ocasió, els músics van tenir la sensació que hi havia alguna cosa que estava canviant. I efectivament, sense ells saber-ho, això és el que va passar al cap d'unes quantes setmanes. En aquell concert a la capital soviètica, hi havia soldats de l'Exèrcit Roig situats d'esquena a l'escenari per encarregar-se de la seguretat. Però de forma inesperada, quan els membres de la banda van sortir a tocar, els militars es van girar cap a ells i, unint-se a l'efusiva benvinguda que el públic va fer als músics, els soldats van llançar les gorres a l'aire fent una salutació espontània. Meine estava convençut que el que acabaven de presenciar era un senyal inequívoc que passava alguna cosa. I a partir d'aquella imatge, juntament amb altres senyals de canvi que havien observat durant l'estada a Moscou, va començar a compondre Wind of Change, un tema que feia al·lusió a un món de pau que unia els pobles i que deixava enrere les divisions i les tensions de la Guerra Freda. En la lletra de la cançó quedava reflectida l'esperança del seu autor que el canvi de què parlava es fes realitat. El que no es podia imaginar ni ell ni cap altre membre de la banda és que aquell mateix mes de novembre una revolució pacífica enderrocaria el mur de Berlín. i menys encara que la seva cançó es convertiria en l'himne no oficial de la caiguda d'aquest símbol del Teló d'Acer i, per tant, en part de la banda sonora d'un dels moments històrics de final del segle XX. Deu anys més tard, quan el 1999 es va celebrar el desè aniversari d'aquest fet històric amb un concert davant la porta de Brandenburg, els Scorpions van interpretar una versió molt especial de Wind of Change amb més de 150 violoncel·listes. I l'any següent ho farien amb una imponent interpretació amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Els temps, efectivament, eren uns altres, i aquell vent de canvis que Wind of Change havia anunciat uns anys abans donava pas a un nou ordre mundial.